COPE Menorca.
Tres i 25, som en Joan Junico, avui som dijous, benvinguts un dia més en els esports de COPE Menorca. Esports en els que començarem xerrant de ciclisme. Avui, privilegi, tenim amb nosaltres, mos acompanyen els nostres estudis, en Ruth Moll, la ciclista ciutadellanca, resident ja des de fa molts d'anys a Astúries, i que l'aprofitem, que ha vingut uns dies de feina aquí a Menorca perquè ens conti quina la fa avui en dia. I també toca xerrar de bàsquet perquè aquest cap de setmana l'Esti a Menorca juga el partit d'anada de les semifinals d'ascens a Salep Or. Tindrem amb nosaltres en directe també en Pablo González Longarela, un dels jugadors de l'Esti a Menorca, amb qui xerrarem sobre aquesta eliminatòria contra el Rio Verde Clavijo. Tot això ho xerrarem amb els dos nostres tertulians habituals, amb Tita Llorenç i amb en Juan Matito. Com dèiem, avui tenim una visita de privilegi aquí en els estudis de COPE Menorca perquè ens acompanya la ciclista ciutadellanca Ruth Moll. Ja ho sabem, en el seu dia, com a professional, ja va arrossegar un munt de podis, sempre les batalles amb la Marga Fullana, amb la mallorquina, en els podis de la BTT, i també ja dins el món de la ciclacross. Enguany, però, aquesta temporada, la ciutadellanca, ja visquent una segona joventut, amb ja en categoria de veterans de ciclacross, ha aconseguit proclamar-se subcampiona del món en el Mundial que es va fer a Gran Bretanya. I alhora, la seva professió, a dia d'avui, és món del ciclisme, en el món, en Astúries, on resideix actualment. Ruth Moll, molt bones tardes.
Molt bones tardes a tots.
Per fi te tenim aquí, perquè és mal de fer trobar-te tu, eh?
Sí, sí, si el dia té 24 hores, si tingués 36, doncs et aprofitaria també igualment.
No, no, me consta que per tenir-te hem de demanar audiència.
Bueno, és bona senyal.
Sí, bona senyal, exacte. I a Tita Llorenç, bones tardes.
Hola, bones tardes.
Bueno, avui, ja que dic això, me sent molt poca cosa avui aquí, eh? Miquel Àngel, just vol que fes la foto. No, de tu de cantat, primer elles dues, que són les dues institucions aquí, i bé la farem amb tu.
Sí que es va.
O no?
No sé què li has fet.
Ha estat així, bueno, no? No, no, jo ho he entès que m'havia de cantar per un momentet, eh?
Sí, sí, bona foto ha quedat.
Tita, què tal, bé o no?
Bé, molt bé, molt bé.
Bueno, abans de començar a xerrar de ciclisme i de bàsquet, sens dubte la notícia del dia, de la setmana i probablement de l'any, quan fem el balanç de resum de l'any, és la deu de na Mayra Westergaard, la jugadora, la flamant estrella de Catabarca de Menorca, les darreres 6 temporades, amb qui finalment ha llegut a rescisió, finalment el Club Voleibol Ciutadella ha decidit no renovar a l'atacant argentina i, per tant, na Mayra Westergaard ja no va tornar a vestir la camiseta en el pavelló municipal de Ciutadella. Tita, sorpresa o no sorpresa?
Bueno, jo de que enguany no ho he sigut com a massa, perquè entre feina i tot vaig molt a tope, eh? Com ell, si tingués 36 hores ja aniria bé, però jo m'ha estat molt de greu, perquè bueno, jo sempre trobava que les vegades que ha vingut aquí, que per l'equip i tot, és una jugadora que troc que és molt valiosa. I jo m'ha estat greu, però bueno, jo no sé què ha passat i què ha deixat de passar, i si hi ha o és que es vol retirar o no ho sé, t'ha valgut.
No, no, sí, ja sé, ho et seguís jugant encara.
Doncs pues m'ha estat greu, és una llàstima, però bueno, supos que els seus motius deuen tenir, no?
Bueno, el Club Voleibol Ciutadella ho du, bueno, et cerques que s'està produint un canvi de cicle, a la plantilla estan rejuvenint molt a la plantilla, jugadores veteranes de sempre ja no seguiran enguany, i dins d'aquesta transformació que està patint la plantilla, pues enguany també han cregut que hi havia d'entrar també na Mayra Westergaard per començar a rejuvenir un poc l'equip.
Jo no és que tingui res contra la joventut, però jo toco una persona veterana i amb experiència, jo toco, és molt valiosa dins un equip, però bueno, ja dic que enguany no ho he seguit com a massa i no sé, supos que els seus motius deuen tenir.
Sí, sí. Bueno, i na Ruth Moll, ja ho sabem, que els dies haurien de ser 36 hores per elles, però és que són els d'ara, els de sempre, perquè ella abans de... Bueno, abans no, m'imagino que paral·lelament, que ja començava a anar amb la bicicleta de mountain bike, també va tenir la seva història amb el Club Voleibol Ciutadella com a jugadora, junt amb la seva germana, i ara mos ho recordava, que va ser una de les que van aconseguir un dels primers ascensos d'aquí on t'has a dia d'avui, la barca de Menorca, no, Ruth?
Sí, sí, la categoria juvenil va ser que vam... Bueno, eren bueno, jugadores de categoria juvenil i jugàvem en l'equip oficial, diríem, i vam ascendir a primera.
Que bueno, tan, mal, tan malament no ho devies fer, idò, si ja hi eres.
No, no, el que passa que va un moment que vaig tenir que decidir una cosa o l'altra i em vaig decantar per la bicicleta i provar la meva carrera deportiva.
Bueno, creus que la vas endevinar o no?
Jo crec que sí, sí, a vegades ho comento. Pogués tornar enrere, tornaria a ser ciclista i ojalà pogués tenir l'experiència que tinc ara. Sent jove, vamos, me comeria el món.
Molt bé. Bueno, no sé si des de la distància segueixes una miqueta com pots el món de la barca de Menorca i del club voleibol Ciutadella. Ho comentàvem ara, la notícia, no sé si te n'ets entemut o no, seguint de Ciutadella, la Mayra Westergaard, que ha estat la millor jugadora de la darrera dècada aquí en el pavelló municipal i també dins la Lliga, no segueix. Bueno, jo crec que més enllà de sentimentalismes i de que la gent ho pugui entendre o no, també es ve que són cicles de sa vida, el món de l'esport també, no?
Sí, al final la vida són uns anys, una persona, la carrera deportiva o la vida deportiva es llarga, però els anys bons són anys i a vegades també ja pot ser un desgast físic, psicològic o per problemes o qualsevol situació que al final tens que deixar la competició. I la gent de Menorca la recordarà com a una part important del vòlei i sí, segueix que algú, en Pep el tenen els Facebook, xarxes socials, que avui dia tothom té xarxes, el segueix bastant i sí que va molt bé i fan coses xules i la veritat que el nivell que té Ciutadella és brutal, lo petit que és la illa, però bueno, tot el que està aconseguint i guanyant trofeus importants a nivell nacional, que això és molt polit.
A tu t'haguessin dit aquell any que vau pujar, que vau aconseguir els primers cens, que vau pujar els primers escalonats, t'haguessin dit no, d'aquí uns anys aquest equip jugarà Superliga i durarà, perquè tu, de 7 anys de Superliga. Jo crec que t'haguessin dit, t'hauries posat a riure, o no?
Inviable, i pensar que gent es dediqués a Ciutadella, es dediqués professionalment a jugar a voleibol i que en Pep se dediqués a entrenar un equip en plan professional, això tampoc ho vés imaginant mai, però mai se sap. També va haver l'equip de bàsquet a Menorca, Menorca Bàsquet, que va ser professionals, que tenien estrangers, vull dir, són anys i ells aconsegueixen amb el pas dels temps estar al màxim nivell, que això és difícil i bueno, ho estan aconseguint i que segueixin molt d'anys.
Molt bé. Bueno, Ruth, dins els molts afronts oberts que tens, aquests dies ets aquí a Menorca per un tema concret, no?
Sí, ben que amb el projecte ONA, que tots que ja coneixeu, que fomenta la dona i el deport, i en aquest cas estic per promocionar el ciclisme com a dona, i estic impartint uns tallers teòrics a l'Institut d'Escardona.
Maria Àngels Cardona o d'Esquadrador? Carrer Mallorca.
No, és que hi ha de vora la platja gran.
Maria Àngels Cardona.
Cardona.
Has notat que fa anys que no ets aquí, eh?
Sí, pues estic allà impartint bueno, uns tallers a totes les classes, sobretot al grup de 3 d'ESO, que són diversos cursos, i hem fet una part teòrica explicant una mica quatre coses bàsiques de la bicicleta i que avui dia cada vegada hi ha més dones que practiquen ciclisme i que les marques i el sector s'està professionalitzant, tant en material de bicicletes a dona, indumentari, accessoris, i després que les dones estan davant terreno cada vegada més ens homes, és normal, però s'està endavant. I bueno, i demà tenim 4 horetes de fer part pràctica, que els hi mostrem curta cosetes de mecànica i un pot de bicicleta en plan jocs perquè disfrutin.
Que no plogui, eh?
No, esperen que no plogui. Si plou és aigua, com dic jo, l'aigua moja, no és àcido.
T'hi has banyat moltes vegades, exacte.
Sí, a part hi ha que ploure, perquè al final tenim un problema bastant important amb el tema de l'aigua. I
té
que ploure i molt. I ojalà pogués molt de
mesos
per tot, per evitar problemes a la llarga, que al final hi seran.
Molt bé.
Ruth, què trobes tu? Perquè jo sempre he trobat que està molt bé que facis això, però després de la realitat és que aquí tampoc no hi ha... O també hi ha dones que fan la ruta del cap de setmana, però no hi ha en plan competició...
Aquí competició, bueno, hi ha la Núria, que la veritat està a un nivell bastant important, està, per això, amb el millor equip que hi ha a nivell nacional, perquè en Carlos Coloma, que és el director, que algun company meu de selecció ho està duent molt bé, i bueno, està en Jaume, està la germana Núria, i després hi ha en Francesc
també,
està en seguit de Mondraker. I en dones és difícil, perquè Menorca al final està molt limitat en moltes coses, i pel tema de competir al final tens que sortir fora, tens que costear-te gastos, i al final jo crec que se m'ha entrat de les illes, és un poc més lenta que la península. La península en el sentit que aquí costa més tot, i te va de no veus gent que practica ciclisme i al final tampoc t'enganxes. I a la península sempre hi ha alguna amiga que fa bici, que enganxa una altra, i clar, a la més gent també hi ha més possibilitats, i després és més fàcil poder competir, sortir fora, i comences amb una marxa cicloturista de dones, i després faig una carrera popular, i després ja trec llicència. I aquí està una mica més...
És una cadena.
Exactament, al final tot va sumant. Jo estic també treballant en un projecte que es diu el Mountain Bike de la Mujer, que fa 3 anys que ho fem, i enguany arribarem a 400 dones, que és una barbaritat, i són events molt exclusius, però que si et dones compte que hi ha un abanicó, una varietat de dones i un perfil molt variat, des de la més canyera, a la maruja que fa en bici, però claro, estem xerrant de la península, que al final hi ha molta més gent. Menorca sí que hi ha de dones, el que passa que ja porten temps que fan ciclisme, i van amb els seus amics, amigues, companys, marits, i aquí jo, aquest projecte, en part d'Ona, el que volem fer intentar és promocionar la gent que animar la gent que comenci. De fet, en guanya la BTT, hi ha una prova de les tantes que es diu promoció que es pas fies.
Sí.
I la BTT, bueno, van xerrar amb Ona, que volien intentar ajudar les dones que estiguin començant, i bueno, l'organització de BTT, que ho estan fent molt bé, que és un projecte superxulo, que és una volta que hi ha d'un caché important a nivell nacional, intentar dir, mira, doncs, les dones que es vulguin apuntar aquest any, que facin la prova de promoció, que és un recorregut bastant assequible, distància curta, no és molt tècnica, i jo crec que és una mica, a veure si alguna se vol intentar animar i s'enganxa, i al final la bicicleta és una cosa que vas millorant, si és constant, vas millorant i sempre vols fer més, i és un repte a nivell ja personal.
És que jo troc que de gent, vull dir, de gent enllà, està clar, perquè la BTT, vull dir, quant de participants hi pot haver?
La BTT hi ha 600, no? 800.
Sí, el que passa ja. Que troc que després queda com un poc aturat, tema de
competició. Sí, a nivell de competició, vols dir?
Sí, jo ara ho dic perquè, per exemple, sí. na Mireia Safia ho ha volgut provar i està tot, vull dir que carregues tota sola, sí. I és una llàstima de bo.
Jo a Menorca vaig competir tota la vida amb lots, i ara carregues, hi ha un nivell brutal. De fet, hi ha la Volta a Espanya femenina de ciclisme, aquest any dissabte van pujar a Lagos, i tenen un nivell que és brutal. L'altre dia l'etapa van fer 157 quilòmetres i van treure una mitja de 45,2. Vull dir que ja és un nivell molt, molt assequible i un nivell molt alt. Sí que hi ha de dones. El que passa aquí, per exemple, jo el que veig que estan fent molt bé que hi ha escoles de ciclisme. Al final, una persona que competeix, en el cas meu, va ser algo normal, perquè jo feia vòlei i en 18 anys vaig començar a competir.
Tenies esperit aquell, no?
Sí, però el normal és venir d'escoles de ciclisme. I aquí hi ha la penya Ciutadella, el grup esportiu esport, i al final jo crec que la cantera se crea de petits. I després aquí hi ha algun que destaca i li agrada i segueix. I jo crec que és el que es té que fomentar les escoles, i evidentment, si hi ha dones que volen començar amb una certa edat, evidentment, sempre hi pot haver activitats, però són menys dones aquí. I jo crec que ve tot començar per les escoles, per les edats petites.
És fonamental.
Hi ha escoles de bàsquet, de vòlei, i hi ha equips femenins. Vull dir, el ciclisme, fomentes des de petit, que les fietes es puntin una escola de ciclisme, al final tot surt amb els temps.
Bueno, quan anem en castellà, qui en tuvo, retuvo. I en guanya, subcampiona del món, medalla de plata de màster a Gran Bretanya, en el Mundial. Dues espineta clavada de sang interior, perquè vas tenir problemes físics, no vas estar bé. Enguany plata, i el que comentaves, que, és a dir, que es nivella...
És molt alt.
És prou elevat.
Que sí, a la meva edat ja, al final, jo ja estic jubilada oficialment de la competició, el que passa que sempre vaig en bici per la feina, val? I de cara a l'hivern, que són pocs mesos, faig trigo gros perquè no m'hipoteca tot l'any de tenir que sacrificar i entrenar, i aquest any vaig anar per segon any consecutiu a Anglaterra, perquè la sede de màster cada dos anys canvien, enguany serà Alemanya, que ja canvien la sede. Tenia l'espina clavada l'any passat, i bueno, vaig fer segona, vaig fer molt bona carrera, i hi ha un nivell brutal, i després bueno, vaig endegar una mica la que em va guanyar, que ja ha estat 5 vegades campionat del món, és un bitxarraco, com dic jo, dura de pelar, però l'any que ve la meva categoria no estarà, vull dir que jo aquest any opto per intentar aconseguir l'oro, però bueno, això també dependeix de tant de forma, que no tinguis una avaria, que tinguis un constipado, al final són molt de factors són importants, i també aquest any tinc ganes de participar al Campionat d'Europa, que està a França, al novembre, així que aquest any intentarem aconseguir o l'europeu o el mundial, a veure si cau alguns dos, ho intentarem per almenys.
I això està retirat, diu.
Sí, arriba no està a dir...
Sí, però bueno, el que dic són diversos mesos. Abans me dedicava tot l'any a competir i me sacrificava tot l'any. Ara tinc un altre nivell, evidentment els anys no em perdonen, però bueno, no em puc queixar. I mentre disfruti del ciclisme, que per jo disfruto, encara que sigui competició, sigui un passeig, sigui la feina, m'encanta la bicicleta. Si tornés a ser jove, tornaria a ser ciclista, perquè bueno, a nivell personal m'ha format com a persona, he viscut i tens la sort de viure on visc, que m'agrada molt, Menorca m'encanta, però al final a nivell personal, si vols progressar, tens que sortir de la roqueta, i per desgràcia és així, i bueno, i ben quan puc i faig coses i puc aportar el que sé, el que conec, i tot és benvenido.
A tu te sap més, bueno, que com us has dit avui, aquí tenim les medalles d'or i la medalla de l'arcoiris, te sap més a tu, o te valores més les medalles aquestes que estàs aconseguint ara, dins d'aquesta segona teua joventut, per dir-ho d'alguna manera, o saps que aconseguies quan eres corredora professional, que era la teua feina?
Home, jo crec que quan era professional, evidentment, ara ja sóc conscient que ja no tinc el nivell d'abans, que no me dedico això, perquè ara jo no sóc professional com a ciclista esportista.
Exacte.
Encara que jo sigui deportista com a persona, no vist de la competició. Me fa molta il·lusió aquestes medalles, evidentment, però abans, vamos, és que jo estava competint amb persones amb medalles olímpiques i hi havia un nivell que era, no hi havia tantes dones, evidentment, però el nivell era molt alt.
Molt alt.
I, bueno, i vaig aconseguir 13 medalles en campionat d'Espanya Elite, vull dir que ja és important en diverses disciplines, vull dir que jo m'he quedat de quan era jove. El que passa que les coses han evolucionat i han canviat molt, com tot està canviant.
El que passa que també dèiem antes que el nivell ara d'un màster 40... és boníssim, i segurament te deus trobat corredores que t'has de vas trobar a la competició d'elit. Perquè...
Sí, 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 de fet vaig veure les altres carreres de màster 30 i no hi havia res de nivell perquè aquestes edats encara corren amb elit.
Estan amb elit, clar.
I clar, molt de casos com jo, gent que està professional, que segueix muntant en bici, pues, corren amb màster per quitar-se el gusanillo, o... però al final el nivell és alt, hi ha que entrenar per fer una medalla... un mundial màster i ha que tenir nivell i entrenar molt, perquè si no es vas allà i no te comes ni los mocos.
Exacte.
Està clar, vull dir que no hem de deixar de dir que tampoc és important, el que passa que és una altra història per mi a nivell personal. Jo m'agradava viure a la bici i dedicar-me a la bici, que cuerpo y alma, i ara faig bici però no em dedico plenament a la bicicleta.
Mm-hmm. Bueno, també hem conegut la teua vessant solidària, reivindicativa. Vas donar la volta, vas anar a fer la volta a Iran amb bicicleta, que tal la marinera. Vas tenir el repte també del Kilimanjaro. Sempre tens males... Mira, veia dues. També tens males idees sempre d'altres cap.
Sí.
En tenim cap de preparada d'aquestes de nova o no?
No, ara no. Continuant el repte d'Iran, tenia un repte que era anar a Groenlàndia per veure el canvi climàtic, que era un poc la temàtica, que se feia... una part de bici de neu en fat bikes, fer 150 quilòmetres en caia per no tant en gel i després fer una escalada en gel amb crampons. Es va planejar el viatge amb una empresa especialitzada, una agència de viatges que es diu Tierras Polares, que era un viatge brutal. El que passa, el tema Covid, al final va parar tot i la cosa s'ha acabat. No sé si algun dia el faré, m'agradaria fer-lo, perquè bueno, queden pocs anys ja per veure glacials, perquè s'està desfenguent el món amb el tema de la temperatura, no fa que ho digui. I no sé, a veure si passa alguna cosa. De moment estic centrada en el ciclocross, en la feina, i ojalà pugui fer algun repte o seguir aquest repte que va quedar aturat.
Me sembla que m'havien xerrat ja quan, una vegada que vas venir, jo que ja ho havies comentat, que volíeu fer aquest.
Pot ser, sí, sí. El que passa és que el Covid, al final, la pandèmia ha estat una cosa que ha canviat moltes coses i també se necessiten patrocinadors, perquè al final això té un cost molt elevat i això. Però bueno, no ho descarto que algun dia torni al cap la idea i preparar el viatge i al final aconseguir partir.
Bueno, al final és aconseguir que, és a dir, has estat professional del món del ciclisme, primer ho vaig ser com a esportista i ara ho segueixes seguint, és a dir, vius del món del ciclisme a nivell professional també d'una altra manera, compaginant les dues vessants aquestes d'esport i de turisme, de paisatge, Astúries, sí, sí. És espectacular, i tu li treus el suc.
Sí, sí, ja fa 10 anys que els hi vacil·la a tots els estudiants, que una menorquina es ven de territori. Els té gran vergüenza, i en part és veritat. De fet, cada vegada hi ha més empreses de turisme actiu centrats en bicicleta, Astúries és un paraís, i bueno, i faig events de dones, vull dir, faig un event que es diu Especial Puertos, que cada any faig 3 etapes de la Volta a Espanya, que faig 3 etapes part dels que passen cada any, amb els ports nous, i s'apunten grups de 20 dones, vull dir que és brutal, vull dir, el ciclisme femení està creixent i veus dones que fan etapes de 100 quilòmetres en 2.000 desnivell, te pugen a l'Angliru, te pugen a Lagos, qualsevol port, al final cada el seu ritme puja, i em dedico una mica a organitzar vacances i també amb l'organització del Mountain Bike de la Mujer, que està a Madrid, que són 400 dones que participen, i estic amb mil projectes. També tinc una escola de ciclisme, la península...
Mare meva!
I amb cosetes.
Bé, clar, amb 36 hores, clar.
Hombre, per això dona molt. Si tingués més hores, més coses faria encara.
Has tingut mai cap grupet d'aquí, de Menorca, que vingués a fer? Perquè estaria...
Sí, de la penya Ciutadella he tingut algun grup i després de Narbús. I pues, de fet, m'han escoltat, perquè quan han volgut venir els he dit, feis un dia més i aprofiteu pujar, ja que has de covar d'un gai. I bueno, hem tingut sort i ho hem vist. La veritat que, evidentment, el terreno d'aquí a Astúries és molt diferent, allà no és tan tècnic, perquè aquí el camí de cavalls és molt polit, però és molt tècnic, i allà el que és dur, perquè realment et desnivell enllà, i tots els dies les etapes que organitzo hi ha desnivells de rampes del 20%, del 25%, alguna del 30%, perquè Astúries és aquest tipus de geografia que té, però després es recompensa el paisatge de muntanya i el verd que tenim allà.
Molt bé. Queden dos minutets de Ruth. Segueixes el Giro d'Itàlia?
No, no el segueix. Que hi
dins
xerrar...
30, dins, no hi ha entre les 36
no,
hores. Eh?
Mira, vull comentar un tema que fa dos dies vaig xerrar amb en Vingen, que és el director de l'equip Cofidis, que amb ell el vaig conèixer a un curs que vaig treure a León de director nacional de ciclisme, i em va comentar, este any no vull al Giro, me vull al Tour, i és el director oficial del Cofidis. I li vaig dir, què tal és este chico de Menorca, Albert Torres?
Molt bé.
I me va dir que el tio, que, bueno, que l'havien fitxat com a gregari,
sí, eh?
Però que realment està sorprenent perquè té una potència brutal. M'han dit que l'altre dia havia una escapada de 12, li dijeron, tienes que llevar este corredor del Movistar adelante. Diu, se puso a tirar 60 por hora y los llevó ahí y luego sí, dijeron sí, parar. Diu, realmente es un currante y el Movistar estava molt content d'ell, me n'alegro molt perquè ell realment ha fet medalles en pista, ja ho sabeu,
sí, eh?
Però jo crec que és la seva il·lusió al final, com a qualsevol ciclista, ser professional d'un equip bo i sobretot un Movistar, i estar allà i que te comptin com a equip oficial per anar a Astur, a Giro, vamos, és que té un nivell acceptable.
No és broma, no és broma el que està fent.
No, no, és que de fora se veu molt fàcil, però estar allà és molt difícil i està en un equip professional, avui dia hi ha pocs amateurs que passen a professional i avui dia estar allà ell és un luxe com menorquí estigui disputant Giro o Tour.
Bueno, el veurem encara el 24 en els Jocs Olímpics de París, a veure si arriba a sonar la campana amb la dichosa medalla aquesta que li falta tal vegada en els Jocs Olímpics en pista, no?
Sí, però bueno, jo crec que ja està orgullós, ha viscut de sol, ha tingut un nivell, té un nivell molt bo i jo crec que Menorca pot estar orgullós de que tenen ciclistes bons i mira la cantera també d'en Jaume, d'en Nuri,
sí.
Vull dir, jo crec que algun mes donarà algun campanasso i que estava content perquè Menorca al final és petit i limita per entrenar i per moltes coses i que puguis destacar en un esport té doble esforç econòmic i sortir fora i al final no és fàcil, vull dir que hi ha que estar orgullosos de tenir gent de Menorca a aquest nivell.
Molt bé, Ruth Moll, encantats d'haver tingut aquí, a Cope Menorca, i res, molta sort aquests dies, acaba de disfrutar aquests dies de sa feina i de sa família, i fins una altra.
Molt bé, gràcies a vosaltres, i sempre m'alegro bona tita, i a tu.
Gràcies, fins una altra. Seguim endavant, són les 3:47, acabem de xerrar amb Ruth Moll, amb la nostra ciclista de Ciutadella, i com dèiem, toca xerrar ara de bàsquet, perquè aquest pròxim diumenge l'Estia Menorca juga el partit d'anada de set semifinals d'ascens a Celeb Or. El conjunt que prepara en Javi Zamora visita en el Rio Verde Clavijo, l'equip d'en Genaro Díaz, en el que com dèiem és el partit d'anada d'aquesta eliminatòria. El conjunt d'en Javi Zamora ve eliminant el Ponferrada, mentre que el conjunt del Clavijo ve d'eliminar en el Fibui Palma. Per tant, el conjunt de menorquí està a només 80 minuts d'aconseguir l'històric ascens a Celeb Or. Para hablar de lo que nos viene ahora este fin de semana, tanto este próximo domingo como el sábado que viene, a l'Estia Menorca y a su afición, tenemos hoy en Cope Menorca en directo a la escolta madrileño, a Pablo González Longarella. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o no?
Muy bien, con mucha ilusión.
Bueno, me imagino que preparadísimos, ¿no?, para la cita. Estamos a jueves ya, quedan apenas dos días. ¿Ves al equipo preparado, motivado?
Sí. Llevamos varios días ya preparando el partido. En cuanto conocimos el rival, los entrenadores han empezado a hacer un trabajo enorme. hemos visto muchos vídeos preparándonos ya y estamos más que preparados.
Sí, porque aquí, o sea, es el domingo al mediodía cuando vosotros realmente sabéis, o sea, había una diferencia de solo 2 puntos, Clavijo había ganado de 2 en, no, perdona, Palma había ganado de 2 en Mallorca, por tanto, estaba por ver quién sería el rival vuestro el domingo por la tarde, lo sabéis, y esto rápidamente es un engranaje, es una maquinaria que arranca, porque no está solo entrenar en la pista, sino que también hay muchas horas y mucho trabajo de scouting.
Eso es. Nosotros hicimos nuestro trabajo el sábado y jugaban dos equipazos, Palma y Clavijo, y no sabíamos el rival hasta que terminase el partido, sobre todo con un resultado tan igualado en el primer encuentro.
Muy bien. Juan Matito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Bueno, venga, a ver, Juan, cuéntanos, ¿cómo ves este partido de ida, esta primera eliminatoria?
Hombre, en primer lugar estamos donde todos queríamos estar cuando empezaba la temporada, por lo que tanto la ilusión y las ganas deben ser enormes. Jugamos contra un Clavijo que creo que es un equipo en muchos conceptos similar al nuestro, ha quedado segundo también de su otro grupo, aunque con más derrotas que nosotros. Pero bueno, la primera pregunta sí que le haría a Pablo, que realmente, como ha dicho antes, lo han estudiado, lo están estudiando bien, es si nos podría dar 4 pinceladas de las características principales de este equipo y qué es lo que hacen bien para que la gente lo pueda conocer un poco mejor.
Sí, bueno, pues Clavijo tiene un equipo que está muy bien estructurado para la categoría, la verdad, y tienen dos exteriores que dominan mucho el juego, juegan muy físico, y muchas veces dominan en el uno contra uno, atacando también el rebote ofensivo, y ahí son dos claves en las que tendremos que estar muy atentos para si queremos llevarnos el partido. También tienen 4 y 5 interiores muy rápidos, que nos pueden hacer un poco de daño, pero bueno, llevamos toda la semana trabajando para suplirlo lo mejor posible.
Realmente, Pablo, es así, ¿no? Sois dos equipos bastante parecidos, también en el sentido de que os habéis basado durante toda la temporada en defender muy fuerte y en ser a partir del ataque, desde la defensa, donde vosotros habéis cimentado luego vuestro ataque y vuestro juego, ¿no? Tanto vosotros como Clavijo.
Sí, venimos de un playoff en el que jugamos los dos equipos anteriores que destacaban mucho ofensivamente y nuestro plan de partido era jugar a que ellos metiesen menos de 65-70 puntos, ya que durante toda la temporada no habían conseguido ganar esos partidos. Cuando las anotaciones son más bajas, se les complica más el anotar, el juego rápido, el contraataque, y ahí nosotros tenemos un punto fuerte y en el 5 contra 5 estamos bastante sólidos en defensa.
Estos días aproveché para ver la eliminatoria de Clavijo contra Palma, y ¿sí? Una cosa que me gustó también de Clavijo, que parece un equipo muy solidario, en el sentido de que mueven bastante el balón, buscando un último pase. Creo que eso les hace también un poco peligroso. No sé qué opinas sobre esto, Pablo.
Nosotros hemos tenido la suerte de las dos eliminatorias tener más o menos controlados los partidos en todo momento, y eso nos ha permitido guardarnos ciertos trucos, ciertas herramientas, tanto en ataque como en defensa, que ahora ya que es el único equipo que queda, podremos sacarlo todo, sacar toda la artillería, ir con todo y no dejarles ninguna oportunidad dentro de todo lo que nosotros podamos hacer.
Es curioso, que seguramente lo habréis visto, pero el primer partido, sobre todo en Palma, la verdad que Clavijo empezó el partido, podríamos decir que bastante bien, pero en un momento dado Palma se pone en zona y llegó a cortocircuitar bastante lo que es el juego de Clavijo. Incluso en el segundo partido, creo que ya directamente en el tercer inicial salieron en zona, aunque saben no les dio tan buen resultado. Puede ser una buena opción. Con esto quiero decir que tampoco, por lo que he visto un poco por las estadísticas y demás, no destacan porque tengan un gran acierto de sentido exterior. Tal vez puede ser una faceta en la que somos superiores.
Sí, como he dicho antes, son un equipo muy físico, destacan mucho, tienen exteriores que van para adentro como animales y es muy difícil de pararles. Entonces el planteamiento de la zona para concederles mejor, más el tiro de 3, puede ser un buen planteamiento, pero también tenemos que tener en cuenta que si están aquí, es porque también pueden tirar y también también son buenos, no han llegado a la final igual que nosotros, y nosotros tendremos que hacer un planteamiento distinto del de Palma y no dejarles tirar. Nosotros no les vamos a dejar tirar porque se nos pueden ir en cualquier momento del partido y son 80 minutos solo.
Bueno, y también, Pablo, también se prevé un bonito partido desde las bandas, porque por un lado, Javi Zamora, que ya ha demostrado su valía, es entrenador de Estudiantes, entrenador en selecciones nacionales, y Genaro Díaz también, más de lo mismo, muchos años entrenador ayudante con la selección española, también en el Madrid, en el Kimki. O sea que la partida de ajedrez también estará en los lados, ¿no?, en esta doble eliminatoria.
Exacto, exacto. Yo, todo lo que me han hablado de Genaro son buenas palabras, que es un entrenador que tácticamente apoya mucho a sus jugadores y siempre que sus equipos juegan muy bien y obtienen buenos resultados. Y por parte de Javi Zamora y el resto de entrenadores, solo puedo decir que les estoy viendo hacer un trabajo enorme, se están dejando la vida tanto en el scouting, en sacar lo mejor de nosotros para ir lo mejor preparados posibles.
Pablo, tú a nivel personal, ¿qué tal te encuentras? Vienes, ya es tu segundo año aquí con nosotros en Menorca. El primer año, la verdad que, a mi modo de ver, como opinión personal, te dio una mejora muy importante a lo largo de todo el año, desde que comenzó la temporada hasta como la acabaste. Este año, evidentemente, tienes mucha competitividad, muchos compañeros en tu mismo puesto, y te está siendo un poco más complicado arañar minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves?
Bueno, es verdad que mis minutos y mis números, por así decirlo, se han visto reducidos en comparación con el año pasado, pero al final somos un proyecto muy ambicioso y cuando traemos jugadores tan buenos y que aportan tanto al equipo, yo creo que hay que saber asumir su rol cada uno, y yo soy consciente de quién tengo por delante y también los beneficios que me aporta eso. Puede ser que este año esté jugando menos, pero no diría que estoy mejorando menos. Yo creo que he mejorado mucho este año y aporto algo distinto al equipo de lo que aportaba el año pasado, ¿no?
Bueno, lo que comentábamos, que el partido de este fin de semana es la ida de estas semifinales, luego estará la vuelta. ¿Con qué objetivo vais ahí? Bueno, evidentemente me imagino que o ganar o como mínimo llevar la eliminatoria totalmente viva en el pabellón Menorca para aquí rematar la faena, ¿no?
Claro, claro, claro. Nosotros vamos a dejarnos la vida ahí en clavijo, a darlo todo y a respetar las normas lo máximo posible, a salir duros, a intentar que no nos metan parciales y que el resultado sea lo mejor posible para que en casa, con nuestra afición, podamos rematar la faena, por así decirlo.
Decía Javi Zamora la semana pasada que bueno, que el Estia Menorca llegáis, habéis llegado a estos playoffs, a esta fase decisiva en el mejor momento probablemente de la temporada. Bueno, realmente es lo importante esto, ¿no? Que cuando llega la hora de la verdad, que el equipo esté en su punto álgido, ¿no?
Sí. Hemos tenido meses y meses muy duros de entrenamiento. Y ahora ya que quedan pocos partidos, hemos podido controlar las cargas físicas y estamos todos a nuestro 100% físico y también mental para salir no solo con esa fuerza además, sino también mentalmente estar concentrado al 100%.
Juanico, si me lo permite, le voy a hacer a Pablo una pregunta un poco saliendo del guión.
Venga, dale.
Tenemos a Pablo, que es un jugador que se ha criado en la cantera de Estudiantes. Y como bien sabemos, Estudiantes no vive sus mejores momentos. En España siempre hemos tenido dos equipos genuinos de cantera, como han podido ser el Estudio y el Estudiantes. Ambos clubes han pasado una travesía en el desierto, en la que podemos ver que el Juventud, gestionándolo de otra forma, podríamos decir que ha salido a flote y que está ocupando otra vez los puestos que antaño ocupaba. Cambio, Estudiantes parece que cada año va la cosa un poquito peor. Me gustaría saber la opinión de, aunque supongo que da para una tertulia grande, la opinión un poco de por qué es esto que está ocurriendo y qué le pasa o qué le falta a Estudiantes para poder definitivamente mirar hacia adelante y que cada año sea un poquito mejor que el anterior.
Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Yo creo que al final Estudiantes y Juventud son dos clubes más distintos de lo que parecen y yo tampoco tengo la clave como para que Estudiantes vaya mejor cada año, si no se la daría por todo el cariño que tengo y que vayan a mejor. Pero yo creo que Estudiantes está siempre en una posición un tanto complicada en el que están constantemente buscando el ascenso a ACB en este caso, el no descenso, salvarse a que han tenido los años anteriores y les deja poco margen de maniobra a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Muy bien, tenemos que irnos. Pablo González Longarella, muchas gracias por habernos atendido a COPE Menorca y muchísima de suerte para este domingo y para el sábado que viene.
Muchas gracias.
Juan Matito, buen fin de semana también.
Gràcies, suerte a todos.
Bueno, i estimats oients, demà som divendres. Molt bon cap de setmana.